Reunió de dos dies del govern a la Terra Alta per abordar una tardor marcada pels pressupostos, el finançament singular i l'amnistia. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Per tercera vegada en un any, el president Salvador Illa s'ha endut el seu govern en una estada de dos dies, aquest cop a Arnes, a la Terra Alta, per definir els objectius dels pròxims mesos. Unes colònies, podríem dir, amb diverses carpetes complicades sobre la taula. Anem cap a Arnes. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia. Sí, el president obre el curs polític amb l'encàrrec al seu govern de concentrar els esforços en l'execució dels pressupostos actuals i amb el compliment dels acords tancats amb els socis.
Tenim el repte d'executar els pressupostos d'aquest any. Ens queden encara doncs, uns un de mesos per executar pressupost i per fer tot allò que ens hem compromès a fer. No?
Ell ha defensat la moderació i la lleialtat institucional davant el clima de tensió que impregna la política espanyola i han reivindicat al poder judicial l'aplicació diligent i efectiva de la llei d'amnistia.
De seguida ho ampliem. El Pròxim Orient, mentrestant, l'endemà que treballadors de Nacions Unides demanessin que es reconegui com a genocidi la guerra de Gaza, l'exèrcit d'Israel anuncia que comença les operacions militars per ocupar la capital d'aquesta franja de la ciutat de Gaza, Núria Har.
L'exèrcit israelià ha anunciat aquest matí que acaba amb les pauses militars a la capital de la franja, el mateix dia que els bombardejos d'Israel han matat 41 palestins, també nens i persones que feien cua per aconseguir menjar. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que han recuperat els cadàvers de dos hostatges.
La inflació es manté estable a l'agost després de dos mesos de pujades, mentre que l'Euríbor repunta després de tres mesos estancat. Al Catalunya migdia repassarem aquestes dues xifres que marquen l'economia de butxaca de molta gent en un dia en què també ens fixarem en els números del turisme aquest estiu, Anna Escura.
En aquest cap de setmana de final de vacances per moltíssima gent podem donar dues dades destacades. Rècord de turistes a Catalunya el mes de juliol. Hem rebut 3 milions i mig de visitants. Puja la demanda d'apartaments turístics i d'allotjaments de turisme rural i baixa la de càmpings. L'aeroport del Prat. Entre avui i diumenge hi ha previstes 3.141 operacions comercials.
I avui a Catalunya Ràdio ha presentat la programació de la propera temporada que arrencarà dilluns que ve, Valeria Obereta.
Ja en sabem els detalls i les noves incorporacions i pel que hem vist, reflexió i més contingut marcaran la nova graella de Catalunya Ràdio. Sentim Ricard Ostrell.
Serà un any de moltes incerteses. El canvi climàtic, sens dubte, ens interpel·larà. També veurem què és el que passa a la política a Espanya i també a Catalunya, perquè recordem que no hi ha pressupostos aprovats. Per tant, això també hi ha una inestabilitat que veurem com acaba.
Doncs si s'acaba l'estiu, si anem presentant la nova temporada, vol dir que també s'està a punt de tancar el mercat de fitxatges. Marta García, avui, quan faltin 20 minuts per les 3 als esports, ens explicareu com està el cas Fermín.
Doncs ha arribat ja una primera oferta, ara ja és oficial, però això sí, és inferior als 50 milions i per això el Barça la considera més que insuficient. Des de l'àrea esportiva del club, a més, tenen la sensació que el jugador no se'n vol anar. Fermín, per cert, és un dels 7 blaugranes convocats amb Espanya per als partits de classificació del Mundial 2026. No hi ha entrat Joan García i sentarem a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, argumentant-ho. Lesió important i de llarga durada del porter del Girona, Juan Carlos. Dani, presentat avui com a patrocinador del primer equip de l'Espanyol i la Vuelta, que també entrarà en la informació esportiva del dia.
Moment ara de saber com tenim la mobilitat d'aquesta hora. Equip viari, Maril García.
Bon dia, doncs en general la força tranquil·la, però hi ha cua a la ronda litoral de Poblenou a la Barceloneta, direcció Llobregat. Fa poca estona que han retirat un vehicle avariat, l'N260 tallada en un tram llarg pel pas de la Volta Ciclista a Espanya entre la Seu d'Urgell i la Pobla de Segur en totes dues direccions, i el transport públic, els trens de l'R4 de Rodalies, que circulen amb 20 minuts de retard a causa de les obres.
I ara temps pel temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Jofre Genover, després de la tempesta, ve la calma o no aquest cap de setmana?
Més o menys, sí. De fet, sobretot dissabte, que és el dia més tranquil. Potser hi ha algun ruixet al Pirineu, però bàsicament serà una jornada de sol i de recuperació una mica de les constants d'estiu, un ambient més calorós, tot i que grans calorades no les esperem els propers dies. El termòmetre només es recupera lleugerament. De fet, està pujant força la temperatura respecte a ahir, especialment a les comarques de Girona, 3, 4, 5 graus més. Ahir van quedar molt curtes. Tot i així estem parlant de temperatures que tot just superen els 26 o 27, i els valors més alts ara mateix cap al sud del país, 31, el Dover, a Tortosa també 31. De fet, el Pla de Lleida doncs, es tocarà els 30, o poc per sobre també. Per tant, una calor molt moderada d'una jornada que ha de continuar fent sol, però no pas a tot arreu. Aquesta tarda s'espatlla una mica amb un petit front, el temps al Pirineu i Prepirineu, amb els núvols ja van a més i risc d'alguns ruixats o fins i tot alguna petita tempesta. I especialment a les comarques de Girona és on aquestes nuvolades poden acabar generant també alguns ruixats dispersos que fins i tot avancin cap a la zona de l'Empordà, de la Selva. Per tant, al nord-est del país, a la tarda, no acaba de fer net. Encara alguns ruixadets, però ja avancem doncs, que dissabte, com hem dit, el temps serà més tranquil i diumenge al matí encara aguantarà força amb temperatures una mica més altes, però a la tarda ja arriba un nou canvi de temps amb ruixats sobretot a les comarques de Lleida, augment dels núvols i amb perspectives que la matinada de dilluns torni a haver-hi força soroll amb tronades, un nou descens del termòmetre i amb tramuntana.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passant 6 minuts de les dues. I això del dia que el president de la Generalitat ha obert el curs polític amb l'encàrrec al seu govern de concentrar esforços en l'execució dels pressupostos i el compliment dels acords tancats amb els seus socis. Ho ha fet des d'Arnes, a la Terra Alta, on ha arrencat una reunió de treball de l'executiu, una trobada que ha de servir per marcar el full de ruta pel segon any de mandat que vindrà marcat per les negociacions amb Esquerra i els Comuns per tenir pressupostos, pel finançament singular i per l'aplicació de la llei d'amnistia. Anem cap a Arnes. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia. Sí, després de fer-se la fotografia de família amb els consellers, el president els ha demanat que es concentrin en la gestió de les seves carpetes. Ha reivindicat moderació davant el clima tens i d'agressivitat que impregna la política espanyola, com ha passat en la gestió dels incendis d'aquest estiu.
Crec que hem de deixar molt clar que nosaltres volem exercir les nostres competències i que quan tenim una competència clarament assignada a nosaltres, l'exercim amb plenitud i amb responsabilitat. I si hi ha coses a millorar, doncs ho reconeixem i les fem, però mai hem de jugar a traslladar responsabilitats que són nostres a altres administracions. Això del ping-pong competencial, això és cosa d'un altre.
Encara sobre els incendis, el president ha avançat que el govern anirà a la pròxima conferència de presidents autonòmics amb propostes concretes per al pacte d'estat sobre el canvi climàtic que defensa Pedro Sánchez. Sobre la política forestal, un dels temes que el govern debatrà fons aquí a Arnes, Illa ha defensat un decreixement dels boscos i una nova gestió que permeti treure'n profit econòmic. I a punt d'entrar les pròximes setmanes en la negociació dels nous pressupostos amb els socis d'investidura, Illa ha fet aquesta altra petició als membres del seu govern.
Tenim el repte d'executar els pressupostos d'aquest any. Ens queden encara doncs, uns un de mesos per executar pressupost i per fer tot allò que ens hem compromès a fer. No?
Amb el futur de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats pendent dels tribunals, el president ha tornat a reclamar al poder judicial l'aplicació diligent i efectiva de la llei d'amnistia. També ha defensat el respecte pels drets religiosos i lingüístics.
Aquest curs polític ha de veure també efectivitat, el desplegament efectiu de la llei d'amnistia. Per exemple, també ha radicat en els principis, com els drets religiosos, hem vist també aquest estiu episodis preocupants de negació de drets fonamentals, també dels drets lingüístics. El català és la llengua pròpia de Catalunya, tothom té dret a expressar-se en la llengua que vulgui, i això també com a govern hem de garantir. Radicalitat en els principis, no radicalitat en les maneres, no?
Les terceres jornades del govern fora de Palau, que es fan aquí a Arnes, a la Terra Alta, acabaran demà al matí, però Illa i els consellers es quedaran a les Terres de l'Ebre per escoltar sobre el terreny les demandes de les comarques del sud del país.
Doncs bé, ja hi ha una primera reacció del principal grup de l'oposició, Junts, a aquest posicionament del president Illa en aquesta trobada a Arnes. El partit de Puigdemont carrega contra les prioritats marcades pel president de la Generalitat per aquest segon any de la seva legislatura. La portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, carrega contra Salvador Illa i el seu executiu. Considera que comença el curs polític, novament diu, sense rumb i sense marcar les bases indispensables perquè el país avanci.
Que comencen aquest curs polític de la mateixa manera que el van acabar, sense previsió de pressupostos, sense resoldre els problemes del país, com el desgavell de Rodalies o d'educació, i sense plantar-se a Madrid per defensar els interessos dels catalans, siga en forma de dèficit fiscal, siga en forma de reclamar les inversions previstes per a Catalunya.
Mentrestant, en crònica internacional, l'exèrcit d'Israel ha començat amb les primeres operacions militars als afores de la ciutat de Gaza mentre continua bombardejant tota la franja. Els atacs israelians han matat avui almenys una quarantena de palestins. De nou, entre les víctimes mortals hi ha nens i persones que feien cua per aconseguir menjar. Tot plegat el mateix dia que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que l'exèrcit ha recuperat els cadàvers de dos hostatges, Núria Har.
L'exèrcit israelià ha anunciat aquest matí que acaba amb les pauses militars a la ciutat de Gaza i declara zona de combat perillosa, com gairebé tota la franja. De tota manera, els militars han violat en més d'una ocasió aquestes pauses humanitàries designades pel mateix exèrcit, com les de Deir al-Balah i al-Mawazi, on avui han perdut la vida molts dels 41 palestins morts per Israel.
Què hem fet malament? Què hem fet malament perquè ens facin tot això? El que està passant és injust. Tot el món hauria d'estar amb nosaltres. Per què el món no està amb nosaltres? Què hem fet per mereixer això?
Doncs en aquest context, Núria, a Barcelona, últims preparatius per la flotilla humanitària més gran organitzada fins ara cap a Gaza.
Diumenge, aquesta flotilla Global Summit emprendrà un viatge de 15 dies amb la incògnita de què passarà quan s'acosti a la franja. Fins ara, l'exèrcit israelià ha interceptat els convois marítims que ho han intentat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, una de les organitzadores, la MASMI, s'ha mostrat convençuda que aquest cop ho aconseguiran.
Desobediència civil. Creiem que Israel està fent una cosa il·legal. Segurament ens intentarà interceptar aigües internacionals. No té dret a fer això. Llavors, per nosaltres, l'objectiu és clar, és arribar a Gaza. A nosaltres seguirem el nostre camí.
Un equip del Matí de Catalunya Ràdio s'embarcarà diumenge en un dels vaixells de la flotilla Global Summit.
Doncs ara tornem a casa per explicar-vos que l'Euríbor puja a l'agost després de 3 mesos estancat. El principal índex de referència per calcular les hipoteques tanca el mes al 2,11% de mitjana. Amb tot, com que fa un any estava més car, els que hagin de revisar el seu préstec encara pagaran menys de quota, Rafael de Ribot.
Doncs fem un exemple. Per una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, per exemple, l'estalvi serà d'uns 100 euros al mes. Si la revisió semestral serà d'uns 40. El repunt de l'Euríbor respon al canvi d'expectatives dels inversors que ara aposten perquè els tipus d'interès es mantinguin estables més temps del previst a la zona euro. Tot i això, els experts consideren que el preu haurà de tornar a baixar abans de final d'any. Miquel Riera és analista del comparador financer Help My Cash.
I la previsió és que durant els propers mesos estarà més o menys estancat, potser sí amb una lleugeríssima tendència a la baixa, i podria acabar l'any al voltant d'entre l'1,90 i el 2% aproximadament.
Això sí, les variacions de l'Euríbor cada cop tenen menys impacte entre els que contracten noves hipoteques. Segons dades de l'INE, el 70% de les que es van firmar el mes passat van ser a tipus fix.
Continuem amb l'economia que afecta més directament la butxaca, perquè si l'Euríbor trenca la tendència i puja una mica, la inflació, la Ortega, sembla que posa fre.
Sí, després de 2 mesos de pujades, la inflació s'ha mantingut estable a l'agost. El conjunt de l'Estat no s'ha mogut del 2,7%, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La xifra de definitiva es publicarà el 12 de setembre, quan també tindrem detallada l'evolució dels preus a Catalunya. El comportament d'aquest agost s'explica pels aliments i la llum. Els aliments han baixat més que en el mateix mes de l'any passat i la llum ha pujat menys. Per contra, els carburants han moderat el descens. Els sindicats defensen que, tot i que els sous han pujat, els treballadors no estan guanyant poder adquisitiu perquè el preu de l'habitatge continua disparat i reclamen que aquest element, el de l'habitatge, també s'inclogui en el còmput de l'IPC.
Tenim aquests indicadors perquè avui és l'últim dia feiner d'agost. De fet, som a les portes d'un cap de setmana d'operació tornada. S'acaben les vacances per la gran majoria de persones i toca tornar a casa. I, de fet, atenció a la xifra, perquè l'aeroport de Barcelona té previstes un total de 3.141 operacions comercials entre avui i diumenge, un centenar més que l'any passat. D'aquestes, més de 1.000 estan previstes per avui, Anna Escura.
El matí ha transcorregut amb bastanta tranquil·litat. Hi ha hagut alguns endarreriments, tant d'arribada com de sortida, però exceptuant alguns casos molt concrets, no superaven els 15 o 30 minuts. A la TU, la majoria de viatgers deien que tot havia anat bé. Semblava que les tempestes d'ahir, en general, no havien afectat gaire les arribades d'aquest matí.
No, perquè sempre avisen amb temps.
Sí que ho van dir, que igual havíem d'estar una miqueta més asseguts, però no va ser així, sempre hem estat bé.
La veritat és que no sabíem res d'aquí. Va haver un tifón a Vietnam, però no el van pillar, o sigui que res.
Ahir va ploure, així no ens hem enterat, no hem patit.
Per cert, s'ha desconvocat la vaga dels treballadors de Menzies, la companyia que fa el servei de terra d'aerolínies com Norwegian, Wizz Air, British, Turkish o Emirates, entre d'altres. L'única companyia amb qui no s'ha arribat a un acord és Ryanair.
Això pel que fa a l'aire, pel que fa al transport per terra, Anna.
Doncs aquest cap de setmana Renfe ha posat a la venda prop de 73.000 places per viatjar amb origen o destinació a Catalunya. I el Servei Català del Trànsit preveu que el diumenge 240.000 vehicles es desplacin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Doncs ja que parlem de moviment, parlem de turisme, perquè tenim les xifres globals dels que ens han visitat aquest juliol. Ja sabíem les xifres dels hotels, avui podem sumar les d'altres tipus d'allotjaments.
Comptant apartaments, cases rurals i càmpings, han vingut a Catalunya 3 milions i mig de turistes, tot un rècord. Els apartaments turístics han rebut un 8% més de visitants que l'any passat, 180.000, la majoria dels quals eren estrangers. Això sí, han reduït l'estada de 6 dies de mitjana al 2024, han passat a 5,3 aquest any. També han augmentat les persones que s'han decantat pel turisme rural, la majoria residents a Espanya. En canvi, els càmpings han registrat la xifra més baixa des del 2021, amb una caiguda important dels clients nacionals.
Ara passa mig minut d'un quart de tres. El PP intenta aturar les crítiques a la gestió dels seus governs autonòmics en els grans incendis forestals les últimes setmanes. El primer a donar la cara, forçat per l'oposició, ha estat el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, que ha defensat la seva gestió a l'extinció dels focs. I ho ha fet, això sí, amb una protesta dels bombers a les portes. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. Així han rebut els bombers a Mañueco. Uns bombers que asseguren que el seu govern ha primat els efectius i que no tenien recursos suficients per lluitar contra els focs. Mañueco ha reconegut errors, però ha defensat l'operatiu. Segons ell, era l'adequat, però un còctel pervers de condicions, diu, feia impossible apagar les flames.
Tenemos un buen operativo. Y aquí no caben demagogias. Es el mayor operativo que ha tenido nunca Castilla y León y que se ha enfrentado a una situación inédita jamás conocida.
El president popular, que durant dies va exigir més mitjans a la Moncloa, no ha entrat avui al cos a cos.
Si una coordinació pudo ser más precisa, si alguna decisió pudo ser más acertada, fue siempre fruto de la dificultad o de la urgencia. Nunca de la manipulació.
Paral·lelament, el Senat avui ha donat explicacions al ministre d'Agricultura, Luis Planas, que enviava aquesta crítica al PP.
El gobierno de España ha estado luchando contra el fuego en apoyo de las comunidades autónomas. Y el Partido Popular ha estado luchando contra el gobierno de España. Y creo con sinceridad que esto no es justo. Ni los ciudadanos deben, sin duda, admitirlo.
És el quart i últim ministre que compareix aquesta setmana a la Cambra Alta. Les compareixences es traslladaran la setmana vinent al Congrés.
Doncs aquesta és la derivada política. Sobre el terreny, la situació dels incendis que afecten el nord-oest de la península Ibèrica continua millorant. Se'n mantenen 11 d'actius, però de diferent consideració, 10 dels quals, de fet, estarien estabilitzats. L'onada d'incendis que va començar fa 3 setmanes s'assuma als focs que han patit altres països europeus i que, en total, han cremat, atenció, més d'un milió d'hectàrees, que és més que la superfície de l'illa de Sardenya, Sara Canyeter.
Sí, segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, la situació millora al conjunt de l'Estat. Per exemple, a Galícia ja no queden focs actius i a Astúries només el d'Ibies. A Castella i Lleó se'n mantenen 5 d'actius. El de Fasgà és el que més preocupa. Les condicions meteorològiques continuen sent favorables per apagar aquests focs, però ara el risc d'incendis es trasllada al sud, a la zona d'Almeria. Virginia Barcones és la directora general de Protecció Civil.
Hay una esperanza de acabar pronto con esta terrible situación, pero las condiciones desfavorables ahora se van al sudeste peninsular y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo este dispositivo.
En el conjunt de la Unió Europea, aquesta és la pitjor temporada d'incendis registrada fins ara, amb més d'un milió d'hectàrees cremades. És 4 vegades la superfície que es va cremar en el mateix període, però de l'any passat, segons dades recollides pel satèl·lit Copernicus. Espanya, Portugal i Itàlia són els 3 països més afectats.
Doncs encara parlant de focs, un últim apunt. Avui hem sabut que hi ha 3 lleidatans investigats per haver causat un incendi forestal a Osca, a l'Aragó. Treballaven amb maquinària que en aquell moment no es podia fer servir precisament pel risc de provocar incendis. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles. En concret, feien servir una radial.
Sí, Joan, bon dia. I la investigació ha determinat que el foc va començar per les espurnes generades per aquesta radial que estaven utilitzant a les obres de rehabilitació d'una nau industrial. Va ser el 5 d'agost a la tarda al municipi de Viego, a Osca, i el foc va cremar 27 hectàrees. Els investigats són tres lleidatans d'entre 31 i 51 anys i un veí de la comarca del Cinca Mitjà. Segons la Guàrdia Civil, no van adoptar les mesures de prevenció que tocava i van utilitzar un aparell que estava prohibit en aquelles dates. Ara s'hauran de presentar al jutjat quan els cridin.
Ara farem una pausa per la publicitat. Serà un minut i mig i a la tornada us explicarem per què el govern espanyol ha cancel·lat a última hora un dels contractes de defensa que tenia amb la tecnològica xinesa Huawei.
Catalunya migdia. Aconsegueix el certificat d'expert per Cocobe i delegats de protecció cursant el nou postgrau organitzat conjuntament entre la Fundació Vicky Bernadet i la UB.
Fes de la teva entitat o escola un entorn segur i ajustat als estàndards de la Llei de Protecció a la Infància i Adolescència.
Matrícules obertes al web de la Universitat de Barcelona. Només els més ràpids tenen aquestes ofertes al Corte Inglés. Pernil de glaç 100% ibèric, peça de 6 quilos i mig per 239 euros. I productes fumats La Balinesa, la segona unitat al 80%. Són les ofertes límit del 28 al 31 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
Com us dèiem abans dels anuncis, el govern espanyol fa marxa enrere i cancela a última hora un dels contractes que tenia amb la tecnològica xinesa Huawei. En aquest cas, Raül Flores, és un contracte que tenia amb el Ministeri de Transició Digital.
Sí, un contracte que buscava reforçar la fibra òptica amb 16.000 quilòmetres de xarxa i que havia de servir per diverses institucions, entre elles el Ministeri de Defensa. Dilluns passat, el govern espanyol va adjudicar-ho per valor de 10 milions d'euros. Segons publica avui el diari El País, l'executiu alega estratègia digital i autonomia estratègica per fer marxa enrere. El cas és que l'empresa xinesa Huawei està en el punt de mira tant de la Unió Europea com dels Estats Units. Recordem també que l'executiu de Pedro Sánchez manté el contracte amb aquesta companyia de més de 12 milions d'euros per emmagatzemar digitalment les comunicacions interceptades per la policia sota ordre judicial i que el principal partit de l'oposició, el PP, adverteix que pot posar en risc la seguretat de l'Estat.
Per més coses, el Banc Sabadell reparteix avui 370 milions d'euros entre els seus accionistes. I això significa que qui tingui accions del Sabadell cobrarà 7 cèntims per acció a compte dels resultats d'aquest any. És una conseqüència d'aquest repartiment que farà que el BBVA hagi d'ajustar l'oferta de l'OPA.
El dividend rebaixa l'oferta d'intercanvi d'accions proposada per l'entitat basca a l'OPA, segons explica el director general de Gaesco, Jaume Puig.
Donat que l'accionista del Sabadell ja ha cobrat un dividend, el que el BBVA està dient és que per obtenir una acció del BBVA li farà falta donar més accions del Sabadell de les que tenia que donar abans que es fes efectiu aquest dividend.
Teòricament, això no afecta l'interès que poden tenir els accionistes del Sabadell per acceptar l'oferta del BBVA, però els analistes creuen que l'entitat basca haurà d'acabar millorant l'oferta.
El mercat està considerant que, com a mínim, el BBVA pujarà o millorarà la seva oferta al voltant d'un 8%.
Això s'haurà d'especificar el fullet de l'OPA que s'hauria de publicar aquest mes de setembre.
I mentrestant, l'Església no es presenta a l'acte de conciliació per una demanda presentada per una cinquantena de víctimes d'abusos quan eren menors. El procés es fa contra la Conferència Episcopal per vulneració del dret a l'honor i protecció de dades. Miquel Jarquer.
La demanda que ha preparat les víctimes és per haver difós en un informe dades privades de les víctimes. Segons avança el digital Diario Punès, cap representant de la Conferència Episcopal es va presentar a l'acte de conciliació. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el periodista que ha destapat el cas, Jesús Bastante ha detallat com es van arribar a filtrar aquestes dades.
Los obispos que habían encargado a la firma cremada de Escalvo Sotelo para hacer una auditoría sobre los abusos en la Iglesia española decidieron que no les gustaba la auditoría e hicieron a la carrera un informe propio. Ese informe propio contenía muchos errores y además filtraba las identidades de 45 víctimas de abusos. La Iglesia le echó la culpa a Cremades. Cremades dijo que ellos no tenían nada que ver con ese segundo informe y las víctimas se agruparon en torno a una demanda colectiva.
L'Església Catòlica no ha explicat per què no han comparegut a l'acte de conciliació d'aquest procés, que podria suposar una multa que podria arribar als 20 milions d'euros.
5 minuts i mig i dos quarts, parlem dels efectes de les pluges dels últims dies. Perquè al Pirineu continuen provocant desprendiment de roques. L'últim es va registrar ahir a la nit a Alins, al Pallars Sobirà, una esllavissada que s'afegeix a la que hi va haver ahir també a l'accés a l'estació de Port Ainé, en aquest cas al municipi de Rialb, que ja n'acumula 3 els últims dies. Anem cap a Lleida, per a Joan Álvarez.
La d'ahir a la nit va ser a la carretera L510, on es dona pas alternatiu. Un vehicle va topar amb les roques i el conductor va resultar ferit lleu. El municipi que n'acumula més és Rialb. Ahir hi va haver una allau de roques a la carretera d'accés a Port Ainé. També es va desprendre un mur d'accés al nucli de Caregue i continua tallat des de la setmana passada un accés al poble d'Escàs. L'alcalde de Rialb, Gerard Sabaric, diu que cal més inversió per prevenir esllavissades, tot i que reconeix l'elevat cost que representaria garantir el 100% de seguretat.
Perquè penseu que fer un petit pedaç pot costar 200.000 euros. Imagina't cosir muntanyes senceres i garantir aquesta seguretat, desgraciadament, econòmicament és inviable. Llavors, realment és una situació delicada.
La Diputació de Lleida, per la seva banda, ja ha avançat que atorgarà un ajut d'urgència a Rialb per reparar el camí d'accés a Escàs. Recordem que la setmana passada una esllavissada va tallar l'accés a Os de Civís, al municipi de les Valls de Valira, a la comarca de l'Alt Urgell, tot i que ja es va netejar la calçada i es va reobrir.
Continuem parlant d'infraestructures, en aquest cas a la Garrotxa, on l'Ajuntament d'Olot, amb el suport de les associacions de veïns i el món empresarial, reclama a la Generalitat que acceleri els tràmits per fer la variant que ha de treure el trànsit de camions del centre urbà. Però pagesos i entitats ecologistes hi estan en contra per l'impacte en el territori. En un ple municipal ahir al vespre es va refusar una moció del col·lectiu Salvem les Valls perquè s'aturi aquest projecte. Anem cap a Olot, Maria Rovira.
Tots els grups municipals menys la CUP van votar contra la moció de Salvem les Valls, tot i entendre la preocupació per possibles afectacions a l'aqüífer. L'alcalde Agustí Arbós destacava que té el compromís de tècnics de l'ACA i del Departament de Territori.
Hauran de fer molts controls durant la seva construcció per no afectar l'aqüífer, però això no treu que, com comprendran, nosaltres representem a una gran part dels olotins i olotines que durant dècades han patit el fet de no tenir una variant.
Des de Salvem les Valls, un dels portaveus, a Moisès Mont, va remarcar que no hi ha prou garanties.
Els tècnics han deixat clar que tots els pous situats sobre el nivell de construcció del túnel quedaran secs. Qui assumirà aquestes pèrdues?
Des d'Unió de Pagesos denuncien l'afectació agrària irreparable que suposarà i, en canvi, sectors empresarials, associacions de veïns i grups polítics han fet una declaració conjunta on reclamen l'inici de les obres el més aviat possible per treure el trànsit del centre de la ciutat.
Mentrestant, a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit dos joves a les festes de Sants.
Els Mossos expliquen que els van requerir des del punt Lila, situat al carrer Viriat, perquè hi havia un home que increpava un grup de noies. Quan hi van arribar van voler identificar l'home, fet que va desencadenar que els aldarulls encara anessin a més. En les pròximes hores han de passar a disposició judicial.
I dos apunts per acabar abans d'anar a la publicitat i després a la cultura. Atenció, perquè l'última onada de calor ha matat el 90% de les cries de musclos del Delta de l'Ebre. Els productors estan convençuts que aquest problema no serà puntual i per això aposten per cultius alternatius com el d'ostres. Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
Finalment s'han complert els pronòstics més negatius. Les mostres recollides conclouen que les muscleres del Delta han perdut entre el 80 i el 90% dels exemplars que havien començat a cultivar per a la pròxima campanya. N'hi ha que ho han perdut tot. Aquesta és una situació molt semblant a la que vam viure fa 3 anys. El gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta, Gerardo Bonet, diu que això demostra que, a causa del canvi climàtic, el Delta deixa de ser un lloc òptim per cultivar musclo. Per això cada vegada hi ha més productors que opten per l'ostre.
Fa uns quants anys atràs també feien sobre 4 milions de quilos. Ara ja estem pràcticament de 3 milions de quilos, 3 milions i mig de quilos de musclo. I l'ostre, doncs, estem intentant augmentar-la perquè pareix que tingui més resiliència per les altes temperatures.
Ara els aqüicultors del Delta hauran de retirar les cries mortes i anar-ne a comprar de noves a Itàlia o Grècia, on, segons Bonet, el musclo mediterrani no ha patit el problema de les altes temperatures.
I encara relacionat amb la fauna, primer cas de grip aviària a Catalunya aquest any. Han detectat aquesta malaltia en una cigonya morta del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, però de moment cap més animal malalt. A més, els controls que han fet en granges de l'entorn no hi han trobat cap contagi. Això ha coincidit amb la mort d'una vintena d'ànecs, en aquest cas d'un parc urbà de Girona, i s'investiga si pot estar-hi relacionat. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
En principi es desvinculen els dos casos, però caldrà esperar els resultats definitius de les analítiques dels ànecs morts a la ciutat de Girona. Ha concretat la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
Demanem a la gent que no entri en contacte amb l'aigua del llac, que no toqui els animals i que no els hi doni menjar. I ara estem pendents que la Generalitat ens confirmi si aquest cas té a veure amb altres episodis d'aus amb grip viària que s'han donat a la demarcació. En qualsevol cas, de moment sembla un episodi localitzat i des de fa més de 10 dies no s'han detectat nous casos de mortalitat semblants d'aus a la ciutat.
Mentrestant, el cas de la cigonya morta a l'Empordà en donar positiu per la grip aviària, s'han establert els protocols habituals amb una zona de control i vigilant els animals de les explotacions avícoles de l'entorn. Però fins ara, sense haver de prendre cap mesura extraordinària.
Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. Farem una segona pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem totes les novetats de la programació de Catalunya Ràdio de la temporada regular, de la temporada d'hivern, que començarà dilluns vinent. Per tant, tots els oients de Catalunya Ràdio que vulgueu saber què passarà en aquesta emissora a partir de dilluns, uns anuncis i us expliquem.
Catalunya migdia.
Aquest estiu les tardes tenen misteri.
Estic segura que l'han atacat aquí.
És molt eficient, senyoreta Scarlett.
A primera hora de la tarda, la primera dona detectiu de Londres. La senyoreta Scarlett i el duc. I després, sang vienesa. A partir de dilluns, cada tarda, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Corte Inglés Llar, ara més descomptes. Emparament, decoració, mobles, roba de llit, taula i bany. I pots pagar-ho fins a 12 mesos, només fins al 31 d'agost. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la teva targeta del Corte Inglés a la web i a l'app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés FCSI subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Lídia, com va per Washington? Jo ja tinc ganes de començar la tarda. Per cert, et pots escoltar la nova sintonia del programa, per aquest sembla?
Ai, Garriga, que ja et trobo a faltar. Aquesta sintonia, fantàstica.
Ei, Eloi, el dia 1 a les 4 ens hi posem, eh? Em pots dir a veure com ho veus, això?
Collonut, collonut, sona molt bé.
Albert, tu què hi entens de música? T'agrada la sinto de la tarda?
Cuidado amb aquesta sintonia, que despertareu els que estan fent la siesta.
Nina, que diu l'Albert Pla que és massa animada. A tu què et sembla?
Té ritme, és fresca, i a més, per qui la vulgui cantar, és fàcil d'aprendre.
Ah, és brutal! M'encanta!
Garriga, no saps lo il·lusionada que estic de poder fer ràdio amb tu, el tio més sexy de Catalunya Ràdio.
Comencem una nova tarda de Catalunya Ràdio, amb nova sintonia, noves veus i moltes ganes.
Garriga, quan dius que comencem?
Aquest dilluns 1 de setembre. Comença la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. A partir del dilluns 1 de setembre, arriba la solució amb Aliment de Carol.
Un programa on conversarem, descobrirem i aprofundirem fins a arribar a això, a la solució. Guaita, està ben triat el nom, eh?
Tenen solució als defectes de parla de la gent?
La intel·ligència artificial emprendrà la feina?
Per què els catalans ens diuen garrepes?
Ah, i una altra pregunta.
Ei, un moment, d'un en un. Ara mateix no tinc totes les respostes, però buscarem els millors experts per aprofundir i aportar tots els matisos. Trobarem la solució.
Perquè no totes les preguntes tenen respostes simples, arriba la solució.
Escolta, Carot, on puc trobar un serraller de guàrdia Collsospina?
Ui, no, mira, crec que t'has confós de programa. Això busca-ho a Google.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda de Carot.
Catalunya migdia.
Doncs al final n'hem pogut fer un tastet també als anuncis, ho estàveu sentint. Catalunya Ràdio ja està a punt per la nova temporada que arrenca dilluns que ve.
Tinc petons amors si algun mal dia.
Avui els oients han pogut conèixer les novetats de la Graella, el programa especial que s'ha fet aquest matí des de la Casa Seat de Barcelona, amb actuacions, entre altres, de Qui Sentiu, de Ginestar, Ricard Ostrell, del Matí de Catalunya Ràdio, Francesc Garriga, que s'encarregarà de la tarda, Agnès Marquès, que s'incorpora al Catalunya Nit, i Marta Romagosa, que conduirà la nit dels ignorants, han explicat com ho afronten.
La gent té moltes ganes d'acabar l'estiu, eh?
La gent tenia ganes de trobar-te de nou aquí.
Sí, home, sí. Home.
I a tu, home,
ben
tu.
Ben tornat a casa, Garriga.
Home, gràcies, i ben tornat tu a casa teva. Dilluns arrenca la tercera temporada de Ricard Ostrell al capdavant del matí de Catalunya Ràdio.
Sí, bé, i tot l'equip.
Any de fer-se moltes preguntes, potser?
Serà un any de moltes incerteses. El canvi climàtic, sens dubte, ens interpel·larà. També veurem què és el que passa a la política a Espanya i també a Catalunya, perquè recordem que no hi ha pressupostos aprovats, per tant, això també hi ha una inestabilitat que veurem com acaba. I amb novetats, també. Maiol Roger, a veure, subdirector del programa. Què tal? Bon dia.
Molt bé. Home, moltes novetats, eh? Per començar, anem a fer un titular.
Vinga.
No hi haurà tertúlia, perquè la tertúlia serà a partir de dilluns l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. L'àgora fa pensar, fa reflexionar...
Sí. De fet, una de les novetats és que l'anàlisi, l'àgora, començarà a 8:45. Per tant, l'opinió s'avançarà al matí de Catalunya Ràdio amb un format cara a cara.
Penseu que a la tarda passaran moltes coses i tractar de tot. Intentarem ser el programa transversal.
Amb un programa que a mi m'encanta afegir-m'hi perquè tens tot el temps del món, diríem, no? per aturar-nos a explicar les notícies, entendre el per què ens passen les coses, les conseqüències que poden tenir. I a mi és un to i és una hora que em va molt i estic encantada d'afegir-me al Manel.
Hi ha col·laboradors i hi ha una mica més de contingut. I jo tiro per aquí, per la conversa serena i tranquil·la i amb col·laboracions.
Oye, no, no, mira, cuidado!
I això que sentiu ja no forma part de la nova programació de Catalunya Ràdio, és de la Mostra de Venècia, perquè el director Jaume Claret Muixart estrena avui a la Mostra de Venècia el seu primer llargmetratge, Estrany Riu. És l'única pel·lícula en català d'aquest any al certamen i es presenta dins la secció Horizonti, dedicada als nous talents i al cinema més innovador. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
Rodada en 16 mil·límetres, Estrany Riu retrata el viatge iniciàtic d'un adolescent durant unes vacances familiars en bicicleta per la riba del Danubi. Una etapa en la que desperta la seva sexualitat i la melancolia pel primer amor. El Didac estima un altre noi, però Jaume Claret Muixart ens explica que la cinta no està centrada en l'homosexualitat.
No volia fer una pel·lícula que fos sobre la sortida de l'armari per res, no? Perquè crec que també estem en una altra fase, que la sexualitat és una cosa molt més fluida, no? I és una pel·lícula, com has dit, sobre el despertar de la sexualitat, però no del despertar de l'homosexualitat.
La cinta està protagonitzada per l'actor debutant Jan Munté, que va haver de superar un càsting amb centenars d'adolescents.
Bueno, jo el càsting el vaig trobar perquè on faig teatre al Cursal de Manresa. A vegades passen informació de càstings i això, i la sensació era que havia anat a provar sort, i en canvi quan vaig sortir d'aquest doncs vaig sortir amb millors sensacions.
Estrany Riu, amb participació de 3 cats, estrenarà als cinemes el 3 d'octubre.
Més cinema.
For you, dear, I'd do anything.
En aquest cas, de pel·lícules que s'estrenen ja avui, perquè una nova versió actualitzada de La Guerra dels Rous, dues pel·lícules infantils i la mítica Tauró renovada 50 anys després de la seva estrena són algunes de les novetats que podem repassar amb en Marc Garriga.
Les pel·lícules al voltant de l'amor i les relacions de parella acaparen les estrenes de cinema d'aquest últim divendres d'agost. La primera és Los Rous, que 36 anys després d'aquella pel·lícula protagonitzada per Michael Douglas i Kathleen Turner es reinventa amb Benedict Cumberbatch i Olivia Colman, molt més britànica, amb uns diàlegs afilats, punyents, perversos, mostra el deteriorament de la relació d'una parella que comença sent idíl·lica i acaba sent altament destructiva. També s'estrenen Locamente, la gran comèdia romàntica italiana de l'any, que és com una mena d'adaptació de l'èxit de Pixar del revés, però amb personatges reals, i la melodramàtica Amor en quatre letres, amb Pierce Brosnan i Helena Bonham Carter. Per als més petits hi ha novetat en català, la tendra i emocionant El Gran Premi a tot gas, sobre una ratolineta que vol triomfar en el món de les curses de cotxes, i també hi ha Campamento Garra de Oso, de Sylvia Kerr, un film familiar per denunciar la insaciabilitat del sector immobiliari. Completen les estrenes el drama rural La Terra Negra, amb Sergi López i Laia Marull, el thriller Sin Oxígeno i el retorn del que va ser el primer blockbuster de la història, El Tauró, de Steven Spielberg, i també el d'una perla argentina, Nueve Reines, que fa 25 anys.
I això que ara sentim, la flauta màgica, inspira aquest any la Calarre de Cervera, que comença avui. La gran festa del foc i les bruixes arrenca aquesta nit amb la trobada del bestiari i la cercavila del foc. Anem cap a Lleida, Juliol Becar. Quin paper hi tindrà aquesta obra de Mozart?
Doncs serà l'eix vertebrador de l'espectacle central de la Calarre. Així ho explica Pol Bosco, director artístic.
L'utilitzem com a context perquè la pròpia trama de la flauta és aquest enfrontament entre el regne de la llum i el regne de la nit, que clarament pues, és una paròdia del bé i el mal molt interessant pel context de l'Aquelarre.
Demà, gran dia de l'Aquelarre, la disbauxa començarà amb els més petits i la nit arribarà al plat fort de la festa amb la invocació i aparició del mascle cabró, que acabarà amb la gran escorreguda i el foqueral del Vall de Diables. Tot plegat amb una estètica renovada, com explica Gemma Oriol, codirectora artística.
Va néixer ja partint de que no volíem repetir, que no volíem tindre una pauta en la que ens moguéssim sempre amb el pol, sinó que cada any poguéssim partir d'estètiques diferents, de músiques diferents.
També durant el cap de setmana tornarà la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i l'artesania.
De Cervera a la Seu d'Urgell, on arrenca la Festa Major, que durarà fins dimarts aquest any més que mai. Les mirades se centraran en el Ball Cerdà, el símbol de la festa, que per primer cop ballaran persones del mateix sexe. Ens ho explica des de la Seu, en Joaquim Albalate.
Sí, unes 300 persones ballaran el Ball Cerdà diumenge a la plaça Patalín. És una dansa declarada element festiu d'interès nacional i aquest any per primer cop el podran ballar dues dones o dos homes junts. Una decisió presa després que ho reivindiquessin els col·lectius feministes de la ciutat, l'organització i Treu Ferro. Sentim Dolors Carrillo.
Se'ns va demanar que es poguessin ballar persones del mateix sexe. Es va fer una reunió amb l'Ajuntament i s'ha acordat doncs, que poden ballar dos nois i poden ballar dos noies. Hi ha hagut molt soroll, però penso que no és tan important. Penso que s'ha d'obrir una mica, però sempre respectant l'essència del Ball Cerdà.
Recordem que el pregó de Festa Major de demà també ha estat esquitxat per la polèmica. Figaflau es van renunciar a fer-lo per les crítiques pel fet de no ser de la Seu i finalment el farà l'actor mataroní Pep Plaza. Cada nit em desperto.
Últim apunt, qui sentiu els usonencs Wildside reediten avui en format digital el seu primer disc, Trencar el silenci, amb nou cançons inèdites. La publicació forma part de la celebració del 30è aniversari del disc Un Segon, publicat el 1995, que va ser un dels que es va fer famós, sobretot a la Catalunya Central, Marc Garriga.
El 1990, Marc Bassols, Félix Ortega, Roger Bassols i Vicenç Prat van fundar el grup Wildside del municipi de l'Esquirol. Després d'unes primeres maquetes en anglès, el 1993 arriba el primer disc, Trencar el silenci, amb totes les cançons en català i un so que barrejava el garatge amb Status Quo, els Sex Pistols i Joy Division. Marc Bassols explica per què el seu èxit va ser més efímer que el d'altres bandes de l'època.
Quan nosaltres arribàvem al pic de la ona del rock català ja començava a baixar. Jo crec que el mercat ja començava a donar signes de saturació i com tota la vida els gustos canvien, evolucionen, la gent suposo que té altres interessos i nosaltres estàvem allà al mig intentant sobreviure.
Catalunya migdia. 10 minuts per les 3, entrem a la informació esportiva sabent quins són els rivals del Barça de la Champions i amb una oferta ja formal per Fermín, Marta García.
Una oferta del Chelsea, però és inferior als 50 milions que no convenç el Barça i el jugador, que tampoc ho té clar. Són hores decisives per a Fermín, que encara no ha decidit el seu futur, però qui sí que ha fet ja, com dèiem, un pas més és el Chelsea, que en les últimes hores, Roger Bussà, ha enviat una primera oferta al Barça.
Sí, el jugador encara no ha dit res, ahir era el dia límit, però no s'ha decidit. El que sí que sabem és que el Chelsea es comença a moure i ha fet aquesta primera oferta, que és inferior a 50 milions i que el Barça considera del tot insuficient i inacceptable en el cas que Fermín al final digui que marxa. En tot cas, la sensació que té l'àrea esportiva és que Fermín no vol marxar, que s'acabarà quedant. Aquesta és només la sensació que té ara l'àrea esportiva, però també són conscients de les pressions que pugui estar rebent per part del seu entorn i també per part del mateix Chelsea.
Fermín és un dels jugadors convocats per la selecció espanyola, que la setmana que ve ha de jugar dos partits de classificació per al Mundial contra Bulgària i Turquia, però també hi ha més blaugranes.
En Fermín en són 7, també hi són Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal, en una llista en la qual no hi és Joan García. De la Fuente continua confiant en els seus tres porters, que són Unai Simón, Raya i Remiro, i deixa clar que no té cap pressió per convocar el porter del Barça.
Si hubiera sentido presión, lo hubiera traído. No siento ni por él ni por nadie. Insisto, yo he destacado que Joan ha estado conmigo en diferentes categorías y ha jugado conmigo en la selección sub-21. Cada uno hay que ver el momento oportuno en el que consideramos que tiene que estar con nosotros. Joan puede estar ahora podría haber estado, pero como pudo estar el año pasado. Pero no por el hecho que esté en el Barça, que yo sé que estas cosas a veces nos gustan, que nosotros no miramos la procedencia de los jugadores.
En la convocatòria de la selecció espanyola també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, i Marc Cucurella, del Chelsea. I a tot això, el Barça Arbusà ja coneix els 8 rivals de la fase Lliga de la Champions.
El sorteig va ser prou bo pel Barça, però del bombo 1 era inevitable enfrontar-se a dos equips d'alt nivell i jugarà contra el campió d'Europa, que és el PSG de Luis Enrique, i també el campió del Mundial de Clubs, que és el Chelsea. A casa, PSG, Eintracht de Frankfurt, Olympiacos i Copenhagen, i a fora, Chelsea, Bruges, Slavia de Praga i Newcastle. Contra el PSG serà el retorn de Luis Enrique, que ja va eliminar el Barça l'any passat i que torna a tenir sensacions contradictòries.
Pour moi, c'est un sentiment positif et négatif. C'est joli de jouer i de retornar a Barcelona perquè
per mi és un sentiment positiu i negatiu alhora. Positiu perquè torno a Barcelona, que és casa meva, i perquè jugo contra un equip que fa molt bon futbol, ofensiu i amb jugadors de qualitat. És fantàstic poder jugar aquests partits contra equips així, tot i que sabem que serà complicat. Però si parlo des del cor, és difícil perquè hi ha una mescla de sentiments i és difícil de valorar.
I per cert que el Fenerbahçe ha destituït el tècnic Josep Mourinho, que no va aconseguir la classificació per a esta fase Lliga de la Champions. El Girona no ha començat la temporada com esperava i, a més, ara la situació se complica una miqueta més amb la lesió de llarga durada del porter Juan Carlos. Demà mateix, en la tercera jornada de Lliga, el Girona s'enfronta a un dels equips que també haurien de ser en la zona alta de la classificació, Eduard Solà. Els gironins reben demà el Sevilla.
Sí, Girona i Sevilla són dos dels quatre equips que encara no han puntuat i tant l'un com l'altre encara no tenen definida la plantilla. Encara hi haurà moviments i encara cueja el que va dir Mitchell després del 5-0 a Villarreal. Diu que no va assenyalar ningú, que no es referia a cap àrea en concret del club i que el que vol és que l'equip no deixi de competir tan aviat com ha passat amb els dos primers partits. Primer, competir, i després ja vendre el joc.
Necessitem estar al 100% concentrat al partit, i per competir hem de ser un equip, i per ser un equip tenir el cap al joc. Per això penso que la paraula competir és la paraula que hem d'utilitzar. Ja vindrà el joc, ja vindrà l'estil, ja vindrà la filosofia, però hem de competir. I si estem a dins del partit, segur que tindrem possibilitat de treure el talent que té l'equip.
I un altre missatge de Mitchell. L'objectiu és mantenir-se a primera divisió, que és el que els toca. No són el Girona de fa dos anys. Allò va ser un somni i ara han de tocar de peus a terra.
El mensaje claro del club y el nuestro es que continuar en primera división es muy difícil y que necesitamos un equipo, que tengamos sentimiento de pertenencia, que tengamos orgullo por estar aquí, que tengamos ilusión por vestir la camiseta del Girona. No somos el Girona de hace dos años, eso fue un sueño que pasó y ahora hay una realidad. Y la realidad es que el Girona en primera división va a estar en situación de luchar cada partido por ganar. Y si eso no lo sentimos desde el principio, nos estamos equivocando.
Amb la plantilla encara oberta, pendents de tancar definitivament el fitxatge del davanter ucranès Banat, el marroquí Ounahi és des d'ahir a Girona per passar la revisió mèdica. Mitchell s'ha trobat amb la mala notícia de la greu lesió de Juan Carlos, aquí dimarts operaran del genoll. Ara hauran d'incorporar un altre porter. Per demà, contra el Sevilla, Sigankov és dubte, i Van de Vic i Abel continuen lesionats. També ho està Ángel Herrera, però aquest ja no compta perquè té un acord tancat amb la Real Societat.
I a l'Espanyol ha sigut avui dia de presentacions, una purament esportiva, i és la de les últimes incorporacions a l'equip. Urco González i Charles Pickel, els dos són migcampistes, Oriol Domènech, i han estat acompanyats de Fran Garagarza.
Així és, i el director esportiu en aquesta roda de premsa s'ha mostrat satisfet per les incorporacions que han fet aquest estiu, tot i que encara no ha volgut donar el mercat per tancat, perquè diu que encara falten 3 dies.
Estamos satisfechos, hemos logrado movernos rápido, hemos logrado tener jugadores no solo para el hoy, ¿vale? Algunos sí, pero pocos, y eso sí es importante para el club.
Charles Pickel ha signat per una temporada més una altra opcional, i Urco serà jugador blanc i blau les pròximes 5 temporades.
I l'altra presentació, la segona, més institucional o extraesportiva, però vinculada, això sí, al primer equip, perquè Dani ha renovat com a patrocinador principal.
I Dani Sánchez Llibre, expresident del club i propietari de l'empresa Dani, ha explicat que ja ha pogut parlar amb Alan Peix, el nou màxim accionista de l'Espanyol.
El pas que hem fet és molt important, molt important. La societat de l'Alan Peix ja tenen molta experiència amb el futbol. Jo veig un futur molt maco per l'Espanyol. O sigui, m'haig d'aprofitar ara que no tenien espònsor de ser Dani, perquè estic convençut que d'aquí un any els hi plouran les ofertes per fer de sponsor.
D'altra banda, el conseller delegat Mauller ha explicat que només falta l'okay del CSD perquè el canvi de propietat de l'Espanyol sigui un fet, i ha afegit que tota la documentació està entregada i en regla.
I ara de seguida vos expliquem, perquè demà també juga el Madrid, a veure què ha dit Xavi Alonso, però Roger vos ha tornat a entrar a l'estudi amb una última hora.
S'ha fet mal Gavi avui a l'entrenament del Barça. Vaja. Però hem de tranquil·litzar tothom, no és res greu pel que ens diuen. S'ha fet mal al genoll, no sembla greu, ha estat un ensurt. El jugador s'ha espantat molt en el moment, però pel que ens diuen, insistim, no és greu. Demà li faran proves per conèixer l'abast de la lesió. Res greu, però, vaja, pendents de demà, el que sí que és veritat és que és dubte ara mateix per jugar diumenge al Camp del Rayo.
Demà també juga el Madrid, un Madrid a qui el seu tècnic Xavi Alonso se resisteix encara a donar la plantilla per tancada de manera oficial com a mínim. El tècnic, malgrat tot, assumeix que no tindrà cap més fitxatge i defensa que Vinícius serà important en el global de la temporada, Marcos García.
Hausen, Arnold, Mastantuono i Carreras, el Madrid ha fet 4 fitxatges, cap constructor de joc. Xavi Alonso té coll avall que no arribarà ningú més, però formalment no vol dir que tots estan tancats.
Es probable, pero no me quiero pillar los dedos antes del cierre, o sea que siempre atentos, pero bueno, vamos a esperar, tiene pinta.
El Madrid juga demà a la nit al Bernabéu, ho deies, contra el Mallorca. Com passa gairebé sempre, poques preguntes sobre el rival. Algunes sobre Vinícius, diu Xavi Alonso, que el brasiler serà fonamental aquesta temporada, encara que a hores d'ara no és titular. I, per cert, no ha fet sang d'haver de fer un desplaçament llarg a la Champions, perquè entre els rivals hi ha l'Almaty del Kazakhstan.
I la lliga que arranca este cap de setmana és la femenina, i ja vos vam explicar que finalment DAZN farà tots els partits de la competició, com la campanya passada, d'una lliga que torna a tindre 3 equips catalans, Barça, Espanyol i Badalona Women, i algunes novetats, com per exemple la implantació del VAR a demanda i amb tots els camps Ruth Vilar amb gespa natural.
I això farà que el Badalona Women jugui els seus partits com a local a Palamós d'aquí uns dies. El Badalona és l'equip que fa més incorporacions a aquest curs a la primera divisió. Torna Sonia Majarín, i també hi ha fitxatges com Lorena Navarro de la Real Societat o la portera Antonia Canales, i també Lise Chamorro de l'Espanyol. Anna Junyent afronta des de la banqueta la seva primera temporada sencera a l'equip badaloní.
L'equip arriba bé, sobretot competint molt bé, que era el que més ens interessava treballar. Després la resta, doncs, a nivell tàctic també hem perfilat moltíssimes coses, els automatismes també els hem treballat bastant.
El Badalona Women debuta demà dissabte a les 6 a Riazor contra el Depor. També dissabte el Johan, el Barça rep l'Alhama. Les blaugranes defensen el títol amb una única novetat, un únic fitxatge, el de Laia Alexandri, i la marxa de jugadores com Engen, Rolfo o Jana. Les expectatives són màximes, tot i que l'equip té pocs efectius i haurà de tirar del filial de tant en tant. Pere Romeu assegura que la plantilla és completament competitiva.
És el que toca, sabem la qüestió que ha passat aquí a dintre del club. Seguim pensant, seguim creient, i jo estic 100% convençut de que seguim tenint un equip molt competitiu. Segueixo creient en aquestes futbolistes, segueixo creient en aquest staff, segueixo creient que dia a dia seguirem millorant i sent encara més competitives, així que estic convençut que lluitarem per tota aquesta temporada.
L'Espanyol juga diumenge, ho fa contra l'Atlètic de Madrid. Els reforços els han arribat sobretot de terres catalanes com Navarada, Totu Rudà. A la banqueta hi continua Sara Monforte, i casualment, com el masculí, debuten a la Lliga contra un dels rivals forts, l'Atlètic de Madrid.
Moltes jugadores van anar al partit, no? I en directe. I jo vaig comentar, jo dic, el primer equip masculí ens ha ensenyat el camí, no? Pot ser un paral·lelisme. Dos grans plantilles, les dos, del primer equip de l'Espanyol. Òbviament superior les dues de l'Atlètic Madrid, però que ja han vist com és el camí, no? Com es pot guanyar aquest partit, treballant molt, sent un gran equip i bueno, amb més ganes que el rival, sobretot.
I també comença la primera ref, aquella categoria que està situada una miqueta allò al límit de la professionalitat i que compta també amb 3 equips catalans. El primer que entra en competició és avui mateix el Nàstic de Tarragona, Carles Vila.
Debut al nou estadi aquest vespre, 8:45, contra l'Algeciras. Comença un nou projecte de l'equip gran amb 15 nous jugadors i 17 baixes respecte a la passada temporada. Luis César continua com a tècnic. El gallec té clar que ja toca donar una alegria a l'afició de Tarragona.
Lo que queremos, ¿no?, que es ir creciendo poco a poco y al final de liga en junio estar contentos, no estar tristes como lleva el Nàstic, lamentablemente triste en junio los últimos años, ¿no?, por no ascender. Cada vez hay más masa social, hay 1000 altas nuevas, me han dicho, que la gente está con el equipo, y eso pues es un eso es valor para nosotros, ¿sabes? Entonces, a esa gente y a la afición del Nasti, lo que queremos darle es una alegría en junio, porque lleva muchos años con una tristeza en junio final, ¿no? Eso es lo doloroso.
Debuta la primera federació a l'Europa 30 anys després del seu pas per l'antiga segona B. S'enfrontarà demà al Juventud Torremolinos. També torna a la categoria el Sabadell, pràcticament amb el mateix equip de l'any passat. Els de Ferran Costa també juguen demà contra l'Altenc. La primera federació estrena un bar adaptat. Alguns l'han qualificat de low cost per equiparar a la categoria al futbol professional.
7 minuts i arribem a les 3 de la vesprada. Està en marxa la 7a etapa de la Vuelta que deixa el Principat d'Andorra i va fins a Cerler, a l'Aragó, en un recorregut de 188 quilòmetres i dos ports de primera. Tot això amb força moviments en la General Air, que ara lidera el noruec Torsten Trayen. L'etapa ha començat a les 12, Isaac Vilalta, com va ara mateix?
Doncs mira, a punt d'abandonar les carreteres catalanes després de superar el Port del Cantó, ara estan pujant a la Creu de Perves els 12 homes que són cap de cursa, entre ells Juan Ayuso, que ahir va perdre 7 minuts amb la resta d'homes importants de la General, també Jay Vine, que va guanyar ahir, que és el líder de la muntanya, o el català Joel Nicolau. Aquests 12 homes tenen gairebé 4 minuts d'avantatge respecte al gran grup. Encara els quedarà després un port de segona i al final a Cerler, que és de primera categoria. Tot això, 84 quilòmetres per al final.
I paral·lelament a esta Vuelta, Andorra precisament este mateix ha presentat una cursa que d'entrada, Isaac, a veure, presenta molt pocs corredors, però el cartell és espectacular.
Sí, seria un criterium de tota la vida, però molt, molt, molt modernitzat. És l'Andorra Cycling Masters, 19 d'octubre, en format espectacular i televisiu, amb la presència de 4 corredors, tots contra tots. I atenció als noms, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Isaac del Toro i Primož Roglič. Jordi Torres és el ministre de Turisme d'Andorra i ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
Jo crec que és una bomba ciclista. Jo crec que aquest esdeveniment és la primera vegada que es fa un esdeveniment amb la seva pura essència. Aquí és la pura essència del ciclisme. No tenen els equips que els acompanyen, no tenen els acompanyaments de l'auricular o del pinganillo, com en diuen ells. És a dir, serà una cosa pura essència, i a més que l'espectador el podrà veure passar molt a prop.
Recordo, perquè quede ben clar, Pogacar, Vingegaard, Del Toro, Roglič. 19 d'octubre, Andorra, una cronoescalada i un circuit urbà amb diferents voltes.
I a l'Eurobàsquet, ara mateix partits en directe amb vinculació catalana, perquè està jugant la Txèquia de Diego Campo, el tècnic del Baxi Manresa, i avui també ha jugat a Alemanya, l'Alemanya d'Àlex Mumbrú, Ernest Macià.
A Txèquia, de l'entrenador del Baxi Diego Campo, que està perdent a l'inici del tercer quart, 48-39, tot i que havia començat bé. Per tant, ara mateix camí de la segona derrota i, la veritat, complicar-se molt la vida per tenir opcions reals de classificar-se, encara que passin 4 de 6. Com deies, ha jugat abans Alemanya, però compte, ha guanyat Alemanya. Fins aquí no hi ha notícia. Davant de Suècia, amb l'Ude Håkansson, el jugador de la penya, que ha fet 13 punts, però aquí la notícia és que el seleccionador alemany, que és el català Àlex Mumbrú, amplia la seva estada a l'hospital. Inicialment, el primer comunicat deia que només seria d'entrada el primer dia, però ara mateix a Alemanya ja diuen que aquest partit i probablement el següent encara serà baixa i, tenint en compte la infecció que té, potser fins i tot una miqueta més. Ahir, derrota de la selecció espanyola, derrota clara en el debut davant de Geòrgia, i aquesta és la valoració que feia el pivot del Barça, Billy Hernán Gómez.
Lo que tenemos es margen de mejora, seguro. Creo que vamos a trabajar muy duro para los siguientes partidos, dar la cara e intentar conseguir victorias. No nos queda otra, creo que el equipo es consciente, así que no queda otra que recuperarnos, trabajar y preparar bien el partido del próximo día.
I en l'agenda esportiva del dia, a banda d'este Eurobàsquet que ja està en marxa, també pendents esta vesprada de la Supercopa Catalana de Futbol Sala, que enfronta 4 equips en format de semis i final, David Ubach.
Es jugarà a Martorell i obrirà el foc al vigent campió de les dues últimes edicions de la competició, l'Indústria Santa Coloma, que s'enfrontarà a un Mataró aquí aquesta cita, prova de foc, els arriba aviat, segons el seu tècnic, Niqui de Déu.
Amb una setmana i mitja d'entrenaments i comparació amb un equip professional que ja està a una distància molt gran en molts aspectes, doncs, bueno, ells fa setmanes que també estan entrenant i que arriben molt millor, no? Llavors, bueno, sabem que serà molt complicat.
Qui guanyi de l'Indústries Mataró jugarà demà dissabte a la final davant del vencedor de la segona semifinal, que jugaran el Barça, que enceta l'etapa de Javi Rodríguez a la banqueta, i l'anfitrió, el Martorell. Un dels jugadors importants d'aquest Martorell, Manu del Moral, admet de la dificultat del repte, si bé dona algun marge a la sorpresa.
Sabem que és complicat perquè al final estem jugant amb un dels millors equips del món, però l'afrontem amb il·lusió, ja que res és impossible, però clar, hem de ser realistes i sabem que serà complicat.
L'Indústria es Mataró a 6:45 i a 9:00 el Barça-Martorell. Demà les finals, la femenina entre el Rubí i el Les Corts i després la masculina.
I com cada divendres vos fem una recomanació des de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Joan Fitó, la teua quina és?
Doncs un clàssic de l'Ultra Trail, o el que és el mateix, les curses de muntanya. Segurament parlem de la cursa per excel·lència, que és l'Ultra Trail del Montblanc. Aquesta tarda, a 6:45, es disputa la prova estrella de totes les que engloba la competició. És la més llarga, la de 174 quilòmetres de recorregut, on els corredors afronten també 9.900 metres de desnivell i tenen un màxim de 46 hores i 45 minuts per acabar-la. No és només la bestiesa del que suposa afrontar una cursa així, sinó tota l'energia que desprèn, magnificada, evidentment, per l'entorn. Al final, els participants donen la volta al Mont Blanc creuant per tres països, Itàlia, Suïssa i França, i també perquè aquesta cursa acull tant esportistes professionals com Chris Meyers, Eli Hemmings o Andreas Reiterer, com també d'altres amateurs. La participació catalana passa per noms com Andrué Simón, sisè l'any passat, o Cèlia Balcells. Un altre al·licient d'enguany és que estrena recorregut, però el punt de partida serà, com sempre, la plaça principal de Chamonix. L'Ultra Trail del Mont Blanc acull en total 9 proves de diferents distàncies, inclosa una d'infantil, i 10.000 corredors, tots amb el mateix objectiu, viure una gran aventura que culmini creuant l'arc d'arribada a Chamonix.
I mentrestant, repassem també encara un últim apunt amb Oriol Domènech de tenis taula.
L'únic equip català que participa en la màxima competició femenina continental ha debutat davant el Saint-Denis francès. Es tracta del Reus a Ganchet. De moment va perdent per 1-2 quan encara s'està disputant el quart partit. Demà, en aquesta fase de grups que s'està disputant a Novi Sad, a Sèrbia, s'enfrontaran al Mirandela portuguès, també a la 1 del migdia. I l'últim partit serà contra el Budaorsi hongarès, ja diumenge al matí, a la segona fase passen els dos primers de cada grup.
Oriol Domènech és l'estudiant que mos ha acompanyat estos últims mesos. Ho has fet de categoria. Tu has passat bé també?
Molt.
Doncs això és el que comptava.